Bon dia. L'Ajuntament de Besalú espera poder comptar amb la subvenció del Pla de Barris per arreglar en 5 anys la urbanització Grup del Món.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per què ho presentem al Pla de Barris? És perquè ens hem adonat, quan hem començat a intentar fer millores en aquest grup, és que tots els projectes tenen una envergadura econòmica extraordinària. Llavors, això des d'un punt de vista de pressupost municipal és pràcticament impossible assumir-ho a curt mitjà termini.
Acaben d'escoltar l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, en una entrevista a l'alcalde Respon, programa d'Olot Televisió. Ubicada als afores del municipi, és una urbanització construïda als anys 50. Necessita millores d'accessibilitat, habitabilitat, zones verdes o energies renovables, entre altres aspectes. Es tracta d'una reforma integral valorada en prop d'11 milions d'euros i l'Ajuntament estaria disposat a endeutar-se per poder-n'hi posar fins a 2 milions. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 20 de novembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Captar dades de visitants, el pla d'usos, la millora de la mobilitat, la conservació dels entorns naturals i la mitigació als efectes del canvi climàtic són els reptes de la Carta Europea de Turisme Sostenible per als propers 5 anys. Aquest dimecres s'ha presentat a Montagut les estratègies dels agents públics i privats que participen d'aquesta carta. Des de la Generalitat asseguren que el Pla Especial de l'Alta Garrotxa està actiu i confien que la justícia els doni la raó. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaur, diu que tot i els contenciosos administratius, el Tribunal Suprem els acabarà donant la raó. El cuiner Pere Planagumà i l'Associació de Placers d'Olot presentaran aquest dissabte el producte final que s'ha elaborat amb el sobrant alimentari de la plaça Mercat. Ho faran al marc de la Fira Orígens. Fira de Sant Nicolau al Mallol amb les pageses com a pregoneres. Enguany es proposen activitats infantils com a alternativa a l'absència de la mostra d'animals a causa de la dermatosi nodular. En esports, la Unió Esportiva Olot no pot amb el Peralada i queda eliminat de la Copa Catalunya per 1-0. Els de Roger Vidal van sortir ahir al vespre amb un 11 carregat dels menys habituals, però tot i això, el gol del conjunt xampanyer va arribar als 70 de partit. Ens posarem els patins per parlar de l'hoquei Olot, que viatja al Coi amb el principal objectiu de guanyar els primers punts. Els olotins esperen capgirar la dinàmica aquest dissabte a la pista de l'Sporting al Coi, a partir de 4:45 de la tarda. I a la contraportada parlarem dels pobles de l'Alt Fluvià que van patir una repressió ferotge durant la Guerra Civil i la postguerra. És el que ha constatat el nou treball de recerca de l'historiador Jesús Gutiérrez, que porta noms, xifres, històries que fins ara havien quedat soterrades entre expedients militars i dècades de silenci.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern espanyol reclamarà judicialment la propietat de 30.000 documents de la Fundació Franco. Urtasun ha demanat a l'advocat de l'Estat que iniciï el procés per aconseguir el trasllat abans de l'extinció. A Osona, denunciats els conductors d'un vehicle que circulaven fent ziga-zagues i beguts per la carretera C-17. Uns testimonis van alertar els Mossos que s'havien intercanviat el lloc als seients i que seguien conduint temeràriament. Desmantellen una plantació interior amb gairebé 400 plantes de marihuana a Cabrera d'Anoia. Els Mossos han detingut dos homes per delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Membres de l'ANC reclamen al Parlament un posicionament clar perquè les pintures de Sixena es quedin al MNAC. presenten un escrit a la Cambra Catalana i denuncien la inacció de les institucions catalanes. A la pàgina internacional, les exportacions baten un nou rècord en un mes de setembre i les vendes a l'exterior continuen baixant als Estats Units. Les importacions creixen a un ritme superior i el dèficit comercial s'incrementa un 34,5% en el que portem d'any. I condemnen Meta a pagar 479 milions a mitjans digitals de tot l'Estat per competència deslleial. La sentència conclou que l'empresa matriu de Facebook i Instagram ha fet servir indegudament les dades protegides dels seus usuaris per inserir publicitat en aquestes xarxes socials.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna a fer fred, molt fred. En general, la temperatura a les valls, al Pirineu, ha pujat un grau o dos, però vaja, molt sota zero encara. I ha baixat una mica més a Osona i a la Garrotxa. Tant és així que a Olot hem arribat a 2 sota 0, 3 sota 0 a la Vall d'en Bas, a Vic, amb boira, probablement gebradora, 3 sota 0, a Ripoll, 1 sota 0, amb boira alta, evidentment, com va passar ahir, pot quedar el paisatge emblanquinat a zones elevades d'Osona, com Bracons o la zona de Cabrera. I bé, temperatura que també ha arribat molt baixa, sí que ha baixat alta muntanya, aquí notablement, 9 sota 0 a Tosa, 8 sota 0 a Ullater, n'hem tingut fins a 3 sota 0, gairebé 3 i mig a Camprodon, 4 sota 0 a Puigcerdà o 6 i mig sota 0 a Das, a la Cerdanya. Hi ha tramuntana que ha arribat a 110 km per hora a la zona elevada de muntanya de Portbou. A la costa hi ha temperatures de 8-10 graus, a Roses no han passat de 50 per hora, per tant, la ventada és més a cotes elevades. I avui la notícia és que ha passat aquest petit front, ha deixat una petita nevada al sector lleidatà, entre 1 i 5 centímetres, i alguns núvols a les comarques gironines, però no hi ha precipitació de moment. Els mapes, que van canviant, van fluctuant, indiquen la possibilitat, aquest migdia, tarda i nit, d'algun xàfec. El Pirineu, poca cosa, aquí més aviat serien nevades intermitents, evidentment a cota baixa, 700 metres, i fora del Pirineu, cap a la Selva, cap a les Gavarres, sud del Gironès, sud del Baix Empordà, tocada al Montnegre, nord del Maresme, algun ruixat podria ser fins i tot en forma de neu cap als 600 metres i a la nit 300 metres. No descartaríem alguna tempesta amb calamar-se, especialment a la zona de la Tordera, a tocar de Blanes, Maçanet, Santa Coloma de Farners. Ambient fred o molt fred també demà al matí, amb algun xàfec matiner puntual, cota de neu 300 metres, però bé, sobretot la temperatura que baixarà en picat encara més demà i demà passat a tot arreu, tant a muntanya com a les valls.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 20 de novembre de 2025, començant parlant de l'Ajuntament de Besalú, que espera poder comptar amb la subvenció del Pla de Barris per arreglar en 5 anys la urbanització Grup del Món. Ubicada als afores del municipi, és una urbanització construïda als anys 50. Necessita millores d'accessibilitat, habitabilitat, zones verdes o energies renovables, entre altres aspectes. Es tracta d'una reforma integral valorada en prop d'11 milions d'euros i l'Ajuntament estaria disposat a endeutar-se per poder-n'hi posar fins a un màxim de 2 milions d'euros. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Besalú ha apostat per incloure les primeres convocatòries del Pla de Barris al projecte de renovació integral de l'urbanització Grup del Món, ubicada just després del pont que va direcció Figueres, a la carretera vella del poble. Lluís Guinó és l'alcalde.
Per què ho presentem al Pla de Barris? És perquè ens hem adonat, quan hem començat a intentar fer millores en aquest grup, és que tots els projectes tenen una envergadura econòmica extraordinària. Llavors, això des d'un punt de vista de pressupost municipal és pràcticament impossible assumir-ho a curt mitjà termini.
Són gairebé 11 milions d'euros d'inversió i l'Ajuntament n'hi posaria al voltant d'una cinquena part.
Nosaltres prenem el compromís que si la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya actuen dins aquest àmbit els pròxims 5 anys amb aquest repartiment de costos, nosaltres assumim que hi haurem de posar 2 milions d'euros i que probablement ens hàgim d'endeutar, però com que estem en un nivell d'endeutament molt baix i en una situació sanejadíssima de l'Ajuntament de Besalú, és perfectament possible fer-ho.
L'Ajuntament de Besalú confia en el vessant social del projecte i és que el Grup del Món va ser construït fa 70 anys, durant el franquisme, i ara presenta molts dèficits.
Tota aquella gent que als anys 50 va adquirir aquesta vivenda s'han fet grans i, per tant, alguns són matrimonis de gent gran que viuen sols, que tenen dificultats de desplaçament, que no els és fàcil venir a Besalú i baixar a Besalú com han fet fins ara, i molts habitatges també hi ha persones que viuen soles.
Guino detalla alguna de les actuacions necessàries a fer.
Té dificultats de connexió fàcil i senzilla amb el centre històric després de tants anys. És a dir, s'ha de travessar necessàriament el pont, no hi ha un accés fàcil i transitable a peu, l'antiga carretera de Beuda està tallada per la riera de Capellades i no hi ha un accés directe i, per tant, des d'un punt de vista d'anar-hi a peu hem de travessar també el pont. S'ha de fer una tasca sobretot de creació de zones verdes, fer zones de jocs per la mainada més grans, s'han de fer parcs, s'han de millorar jardins i, a més, s'han de millorar i soterrar alguns dels serveis, entre ells el de Telefònica especialment, que avui, evidentment, estan situats a la via pública amb pals de fusta.
Diu que tenen prous motius per fer entrar aquest projecte a les primeres convocatòries del Pla de Barris.
Que l'element absolutament diferenciador i l'element decisiu per poder-hi participar és el nivell de renda. I certament el nivell de renda de Besalú no arriba a la mitja catalana. I per tant, des d'aquest punt de vista, també complim en aquest sentit.
En els darrers anys s'ha fet alguna acció de millora al Grup del Món, com per exemple la millora a la xarxa d'aigua potable i més recentment la col·locació d'una escala mecànica, però des del consistori són conscients que no compleixen amb aspectes d'accessibilitat, habitabilitat ni en implementació d'energies renovables. Amb l'ànim d'iniciar una reforma integral, l'Ajuntament de Besalú ja ha fet xerrades veïnals.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes: captar dades de visitants, el pla d'usos, la millora de la mobilitat, la conservació d'entorns naturals i la mitigació als efectes del canvi climàtic són els reptes de la Carta Europea de Turisme Sostenible per als pròxims 5 anys. Aquest dimecres s'ha presentat a Montagut les estratègies dels agents públics i privats que participen d'aquesta Carta Europea. També s'ha fet entrega dels reconeixements a algunes de les empreses de la comarca que segueixen els objectius d'aquesta acreditació.
Des de la Generalitat destaquen que la Garrotxa sigui un territori pioner en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Asseguren que és clau la col·laboració entre sector públic i privat. Marc Vilaure és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat.
Bé, la Garrotxa és un dels territoris pioners en impulsar la Carta Europea de Turisme Sostenible. És un territori especialment interessant des de la perspectiva de que hi ha una trajectòria, hi ha una cohesió, hi ha una col·laboració entre el sector privat, el sector públic, la conservació de la natura, el turisme. Estem davant d'un cas pioner, d'un cas que trenca tots els esquemes, perquè realment la trajectòria i la capacitat d'implicació i de desenvolupament del turisme sostenible aquí és cabdal.
Aquest dimecres s'han presentat les noves estratègies de la Carta per als pròxims 5 anys i, segons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, l'objectiu és consolidar la feina que s'ha fet en els darrers temps en aspectes com la digitalització i la inversió en intel·ligència turística, la mobilitat i el pla d'ús públic.
Un dels reptes és continuar impulsant aquesta mobilitat sostenible a nivell de tota la comarca. Sabem que la mobilitat forma part d'aquesta experiència turística. Per altra banda, el fet de la conservació del nostre medi natural, de tot aquest entorn, continuar millorant la competitivitat de les empreses que tenim a la comarca, que es continuen realment acreditant amb aquesta Carta Europea de Turisme Sostenible.
Per a Joan Pijoan, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el més important és desenvolupar una carta europea de turisme sostenible, participativa, flexible i oberta a canvis. Per això creu que és clau la implicació de les entitats i la mateixa ciutadania, a més de marcar una gestió adaptativa. Un dels nous passos que fa la carta és ampliar el seu marc d'actuació, posant en comú accions el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa.
I el repte seria millorar i treballar amb clau de la millora de la sostenibilitat ambiental, de la sostenibilitat econòmica i de la sostenibilitat social. Treballar per aquest canvi climàtic, 5 anys d'estratègia són pocs per un canvi climàtic, però hem de començar a treballar per aquesta mitigació del canvi climàtic, de com ens podem adaptar, de com ens pot afectar.
Remarca també la importància de seguir avançant en els pròxims 5 anys amb l'aspecte de l'accessibilitat als espais naturals i turístics de la comarca. Per la seva banda, la directora del Consorci de l'Alta Garrotxa, Sara Sánchez, apunta la importància de treballar amb el pla d'usos, fer accions de sensibilització i educació i continuar obtenint dades de visitants per tal de prendre bones decisions en aquest àmbit.
Sobretot, per exemple, la gestió dels fluxes, de la mobilitat, de la gestió i l'ordenació de les activitats de lleure, i això és el que portem treballant els últims 10 anys i això és el que volem consolidar amb aquesta nova estratègia. I a més tenim un repte, que és el canvi climàtic, que transcendeix efectivament dels límits de l'espai de l'Alta Garrotxa o l'espai del Parc Natural de la Zona Volcànica o de la comarca. Per tant, té molt de sentit que ho treballem conjuntament.
Un any més, el Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa han fet l'acte de reconeixement a les empreses de la comarca acreditades per la Carta Europea de Turisme Sostenible. Enguany l'acte ha tingut lloc a la Cometa, a Montagut, un municipi amb molt d'entorn natural i també visitants i algunes activitats econòmiques vinculades a aquest àmbit. L'Isabel és l'alcalde.
S'està parlant de l'equilibri que ha de tenir l'activitat turística, la conservació i el benestar de les persones locals, i crec que això és la base de poder anar treballant tots en comú. Com a municipi tenim un extens territori de natura i de patrimoni i alguns comerços i establiments turístics, i penso que hauríem d'anar animant una mica a agafar aquesta responsabilitat i poder treballar per aconseguir aquell equilibri que és necessari.
La Garrotxa fa més de 20 anys que compta amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i és considerat un territori exemplar en aquest àmbit.
Per altra banda, des de la Generalitat asseguren que el Pla Especial de l'Alta Garrotxa està actiu i confien que la justícia els doni la raó. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaür, diu que tot i els contenciosos administratius, el Tribunal Suprem els acabarà donant la raó, que per ara no els dona la justícia catalana.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilaür, es mostra confiat que el Pla Especial de Protecció del Medi Natural de l'Alta Garrotxa segueixi el seu camí. Fa uns dies es va conèixer la notícia que la justícia catalana declarava nul de ple dret, novament al pla, després d'estimar el contenciós administratiu presentat per l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa. Fa 2 anys la justícia catalana feia una valoració similar al contenciós presentat per l'Institut Agrícola Català Sant Isidre. La valoració que en fan ara responsables de la Generalitat també és similar.
El pla especial és vigent, el contenciós administratiu va en la mateixa línia que la resta de contenciosos que es van presentar i, per tant, no dubtem que, a més, ha estat acceptat el recurs dels anteriors. Per tant, segueix vigent, no canvia res, el pla és actiu, es farà complir i, llevat que es produeixi una situació nova, podem comptar amb pla per anys.
Ara ha de ser el Tribunal Suprem qui dictamini una sentència en relació a un pla especial que va ser aprovat l'any 2021.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El cuiner Pere Planagumà i l'Associació de Placers d'Olot presentaran aquest dissabte el producte final que s'ha elaborat amb el sobrant alimentari de la plaça Mercat. Ho faran en el marc de la Fira Orígens, a l'aula de tas, i tots els que ho vulguin ja el podran comprar. Anil Puigvert.
Fa un temps que els diferents membres de les parades de la plaça Mercat van començar a reaprofitar el sobrant alimentari. Ho han fet de la mà del cuiner i client de la mateixa plaça, Pere Planagomà, qui va proposar ajuntar tots aquests aliments que s'havien de llançar i fer-ne diferents productes de qualitat. Després d'un temps, aquest dissabte, durant la Fira Orígens, presentaran els 6 productes finals, amb l'objectiu que la gent els pugui provar i, si vol, que també els pugui comprar. El cuiner impulsor del projecte, Pere Planagomà, explica com va sorgir la idea de començar aquest projecte, que va ser pioner a nivell estatal.
Veia que a vegades se'n van moltes coses pel forat de la brossa, que si fos una cuina, un cuiner amb voluntat de poder-ho aprofitar, ho aprofitaria. Llavors vaig presentar el projecte, es va acceptar i vam començar a treballar en el sentit de determinar què es llançava, del que es llançava, què es podia aprofitar i del que es podia aprofitar què en volíem fer, què en podíem fer. I vaig fer un desenvolupament de 6 productes, 3 saboritzants i 3 brous.
Aquest producte final està fet amb el sobrant alimentari de les diferents parades de la plaça, ja sigui carn, peix i fruita, entre d'altres. La idea és que comercialitzin a partir d'aquest dissabte i que la gent pugui utilitzar aquests 6 productes per a cuina. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrasa, destaca que es tracta d'un producte de molta qualitat.
Ens beneficiarà, doncs, que coses que eren molt fresques, que era un producte que, com ha explicat en Pere, doncs, que poder nosaltres no el sabíem aprofitar, i té molt de valor, doncs ara, doncs, poder aprofitar, donar-li un ús que sigui en caldo, doncs, saboritzant això. I això, doncs, és un producte que al final era un cost zero, que, bueno, no el fèiem servir com ho havíem de fer servir, i ara, doncs, tindrem l'oportunitat de poder, doncs, poder donar al client o poder, bueno, poder vendre, no?, que això al final, i més, torno a repetir molt, ho senyalitzo molt, que és un producte amb molta qualitat.
Al final, l'objectiu principal de tot aquest projecte era reduir el malbaratament alimentari, generar menys residus, fomentar el consum responsable i potenciar el mercat d'Olot i el producte de proximitat. Uns objectius que, per part dels impulsors, afirmen que ja s'han complert.
A la Vall d'en Bas, Fira de Sant Nicolau, el Mallol d'aquest de 2025, amb les pageses com a pregoneres. Enguany es proposen activitats infantils com a alternativa a l'absència de la mostra d'animals a causa de la dermatosi nodular. A part d'això, la festa comptarà amb les activitats habituals i tancarà la tarda amb música, faràndula amb els gegants del Mallol i un concert a càrrec de la baula, Néstor Carvajal.
Aquest mes de desembre, a la Fira de Sant Nicolau arriba el Mallol. El dia 6 es reivindicarà l'artesania, el producte local i l'esperit del sector primari i pagès. Enguany no es podrà tenir la mostra d'animals com cada any a causa de la dermatosi nodular. La directora de Can Trona, Laura Canalies, explica quina alternativa es proposa.
En el lloc on teníem els animals, aquest any hi haurà el taller infantil, en què es farà un mural molt gran on la mainada podrà venir a dibuixar els animals que no hi ha. Anirà dinamitzat per l'Àngel Rigall i just al costat hi haurà la parada dels artistes de la Vall que mostraran el seu producte, il·lustracions, ceràmiques, bueno, trobareu tot el necessari. Llavors, a baix a la fira hi ha la part més alimentària, també.
A més, el pregó de la festa d'aquest any estarà a càrrec de les pageses locals. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, destaca per què.
Aquí havíem de donar veu i altaveu, i l'espai del pregó de Sant Nicolau era un bon lloc. És aquestes dones pageses, no?, aquestes noies pageses de la Vall, que d'alguna manera, no?, han agafat aquest relleu o han començat de nou en el sector primari, en un sector que se sap que és molt complicat de viure o sobreviure fins i tot, i donar-los veu és, no?, d'alguna manera poder elles explicar les seves experiències, les seves dificultats o les seves alegries, no?
La programació començarà ben aviat a 7:45 del matí amb la caminada de Sant Nicolau. A partir de les 10 hi haurà la mostra d'oficis i l'obertura simbòlica de la presó medieval. A la tarda es tancarà amb un concert de la baula i més tard una cercavila i ball popular amb els xots del Mallol i Brunzit.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot no pot amb el Peralada i queda eliminat de la Copa Catalunya per 1-0. Els de Roger Vidal van sortir amb un 11 carregat dels menys habituals, però tot i això, el gol del conjunt local va arribar al 70 de partit. Després de la derrota, al camp del Peralada toca ara visitar pel conjunt olotí un dels camps més complicats del grup 3 de la segona federació, diumenge al Narcís Sala, per enfrontar-se a la Unió Esportiva Sant Andreu.
L'Olot cau per la mínima al camp del Peralada i queda eliminat de Copa Catalunya. Aquest dimecres s'ha jugat la sisena eliminatòria del Trofeu Català, on el conjunt olotí ha ensopegat i ha perdut davant un rival de tercera federació. Els olotins han sortit amb jugadors no tan protagonistes a la competició regular com Jan Danés en porteria i noms també com els d'Oriol Martí i Marc García, entre d'altres. Primera part en què no hi ha hagut gols i els dos equips han anat tantejant la situació fins que la segona meitat, al minut 69 de partit, Pol Blai, que havia entrat de suplent amb el conjunt de l'Empordà, ha aconseguit l'únic gol del partit. A la segona meitat ja han entrat jugadors també com Martí Puigverd, Robert Costa, Víctor Mafeo, Martí Soler i Albert López, entre d'altres. La nota positiva del partit és el joc dels menys habituals, que els serveix per anar agafant ritme. També cal destacar la tornada als terrenys de joc d'Andreu Guiu, atacant que fins ara no havia pogut participar amb el primer equip després d'estar lesionat durant unes setmanes. La notícia negativa, la derrota, l'eliminació i l'expulsió del mateix Guiu, amb doble targeta groga, un al 69 de partit i l'altre al 81. El tècnic Roger Vidal valora el partit d'aquest dimecres.
No podem estar contents, crec que no vam estar encertats, no vam saber interpretar el que tocava, el camp no estava per fer un joc més associatiu, nosaltres vam anar equivocant-nos contínuament, vam ser poc verticals, vam gastar molta energia en treure bola al camp propi, vam trepitjar poc camp contrari, crec que ens vam equivocar i bé, ens serveix per veure, no, els errors que estem fent i a vegades fins que no et fots una trompada així no despertes, no?
Així doncs, Olot queda eliminat de Copa Catalunya en la sisena eliminatòria i ara ja s'ha de centrar en la Lliga aquest diumenge al camp del Sant Andreu.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins perquè l'hoquei Olot viatja al Coll amb el principal objectiu de guanyar els primers punts. Els olotins esperen capgirar la dinàmica aquest dissabte a Terres Valencianes, a la pista de l'Sporting Alcoi. Des del vestidor traslladen un missatge de confiança per treure's un pes de sobre i sortir de la cua de la classificació. Precisament l'Sporting Alcoi arriba després de guanyar a Girona i ja haver sumat 6 punts en aquest inici de Lliga. Què li passa a l'hoquei Olot? És la pregunta més habitual del que es porta de temporada del grup de l'hoquei plata 2025-2026. Juntament amb l'Alpicat del grup nord, l'hoquei Olot és l'equip que no ha sumat cap punt dels 15 que s'han disputat. La setmana passada, davant del Barça Atlètic, es va veure una cara competitiva de l'equip, però que no va obtenir el premi de sumar els primers punts al curs. Amb la motxilla de punts buida i plena amb el pes de no conèixer la victòria, l'hoquei Olot es marca en vermell sumar sí o sí a la pista de l'Sporting Alcoi i aquest dissabte. Lluny de Terres Garrotxines, el tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, confia que arribin els primers punts al curs.
Com dèiem, al final del partit sempre hi ha moments que estàs més angoixat, amb ganes d'intentar donar-li la volta al marcador, i a vegades això et fa tenir errades que amb una altra dinàmica ets capaç de gestionar molt millor. Però l'equip està entrenant bé, l'entreno del dilluns va ser intens, la gent està ficada, jo penso que amb el temps els resultats arribaran.
Pel que fa al rival, l'Sporting Alcoi arribarà al duel d'aquesta sisena jornada després de guanyar la pista del Girona Club Hoquei per 0-2 i sumar així la seva segona victòria de la temporada. Té 6 punts i es troba a la zona mitja de la taula, tot i ser un nou vingut a la categoria per primera vegada en la seva curta història.
La gran majoria de jugadors del País Valencià, d'aquesta zona del Coi, entre Sant Vicenç del Raspeig i el Coi, que fa temps que juguen junts i a més han incorporat algunes peces, un jugador del Vendrell, després també un jugador portuguès, amb un entrenador català que fa molt de temps que va anar a jugar al Coi i es va quedar a viure allà, i per tant un equip que analitzat-lo m'ha sorprès per el seu atreviment.
Amb les baixes de Marc Prat i Martí Renyón, l'hoquei Olot buscarà tornar del Coi amb 3 punts per tal de trencar el que ja és el pitjor inici de Lliga de l'equip des que competeix a l'hoquei plata. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i, com sempre, es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a Ràdio Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta.
Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Moment de la contraportada, on aquest dijous parlem dels pobles de l'Alt Fluvià, que van patir una repressió ferotge durant la Guerra Civil i la postguerra. És el que ha constatat el nou treball de recerca de l'historiador Jesús Gutiérrez, que aporta noms, xifres i històries que fins ara havien quedat soterrades entre expedients militars i dècades de silenci. Coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador, recuperem la memòria d'un territori que va patir una de les repressions més dures de Catalunya. Natàlia Moreno.
La contraportada.
La Guerra Civil i la posterior dictadura franquista van deixar un rastre de violència, depuracions i silencis que van marcar durant dècades centenars de municipis del país. A la Garrotxa l'impacte va ser especialment dur. Detencions, judicis sumaríssims, condemnes i exilis van transformar de manera radical la vida de pobles petits, on gairebé tothom en va sentir les conseqüències. Fa poques setmanes es va presentar el llibre República, Guerra, Exili i Repressió Franquista als Pobles de l'Alt Fluvià, de l'historiador Jesús Gutiérrez, amb la col·laboració de Jan Torra Terricabres. El treball recull anys d'una feina de formiga que permet reconstruir com la Guerra Civil i la dictadura van canviar el rumb de 6 municipis, Ridaura, Les Preses i tots els nuclis de la Vall d'en Bas. La Garrotxa va ser una de les comarques de Catalunya que, després de la Guerra Civil, va patir una repressió més dura i els pobles de l'Alt Fluvià encara més. De fet, dels 840 expedientats que hi va haver, uns 160 pertanyien precisament a aquesta petita zona. A la Pinya, un poble que llavors amb prou feines arribava als 300 habitants, van ser executats 4 veïns. Partint d'aquest exemple, l'historiador Jesús Gutiérrez ha explicat que la repressió no va anar dirigida només al món obrer, com sovint s'ha dit.
Fins ara teníem present o teníem la idea de que majoritàriament la repressió franquista es centrava sobre el moviment obrer, que era el que majoritàriament s'havia mobilitzat en contra del règim franquista. Bé, en el nostre cas no és cert, aquí no és així, i la repressió sobre el món de la pagesia és potser encara més ferotge que sobre el món industrial.
El llibre també recupera casos individuals, com el de Joan Beguer, mestre i alcalde de Sant Esteve d'en Bas, que va ser detingut i afusellat a Girona el 1939 per uns delictes que mai s'han pogut provar. Segons Gutiérrez, restituir històries com aquesta és un dels objectius principals del llibre.
Pensem que l'any que ve ja farà 90 anys de l'inici de la guerra i han estat oblidades, ignorades, fora de l'àmbit més estrictament familiar, desconegudes en molts casos, persones que havien estat víctimes de delació per part de molts, en alguns casos de, fins i tot d'alguns veïns de la casa del costat on vivien.
Ara encara hi ha qui defensa aquella Espanya que es va imposar per la força. I això, segons Gutiérrez, ajuda a entendre per què el debat sobre la memòria és tan viu.
Encara existeixen dues realitats molt marcades i que això va ser la causa del conflicte que va durar tants i tants anys. La dictadura no va ser un període d'estabilitat. A Espanya, durant 50 anys, 40 anys, va ser un autèntic cementiri, que, per desgràcia, fins i tot, no va reconèixer les seves víctimes. I és feina nostra, en tot cas, m'he sentit amb aquesta obligació, posar nom i cognom a cada un d'ells.
Aquest dijous es compleixen 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. Mig segle després, potser res canviarà d'un dia per l'altre, però aquesta data pot servir per tornar a mirar de cares aquell passat que tants van haver de viure amb silenci, por i pèrdues. Per posar llum a històries que durant molts anys s'han explicat en veu baixa. Al cap i a la fi, la memòria és això. Impedir que ningú desaparegui mai del tot.
Amb la contraportada tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 20 de novembre de 2025. Com sempre, més detalls als continguts d'informatius d'aquesta casa a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Radio Lot, Instagram, Twitter i Facebook. Tornem a partir de les 3 aquí a l'antena del 98.1 FM i radiolot.cat amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Lot.